Este es el régimen que ha funcionado durante 50 años en democracia.
I així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, una bona notícia sobre el nostre Fora Vila. Augmenta la superfície de conreus d'agricultura ecològica. La superfície ha crescut bastant en aquests darrers anys. Per exemple, el 2025 va créixer un 6% més que el 2024. 1.330 empreses, és a dir, un 2,5% que el 2024, estan fent feina en agricultura ecològica. I volen saber si això se deu, imaginem, que els compradors de cada vegada són més conscients. I el missatge que donem masseta cada dia aquí és que comprar el nostre, comprar ecològic i no comprar processat de fora és molt millor, perquè així els dos bé no surten de Mallorca. Bé, és una manera de fer economia circular. Després pagarem un bot fins a Inca, perquè demà a partir de les 5, Maria Jaume, Ànimos, Perrec i un caramull d'artistes més com Rudimentari o Setseni formen part del cartell de Satèl·lit Fest. 5 anys van ja fent aquest festival, que a més té un, com una espècie de regust social, perquè deixen l'entrada i sortida lliure de recinte, te tornen a deixar entrar, a nit no paguen, l'aigua és gratuïta, la venda de refrescos són tots fets aquí a Mallorca, independentment del cartell dels artistes que actues, que hi ha, vos deim Maria Jaume, Ànimos Perrec, Saxeni, Mio Tragus Band. Parlarem amb els seus organitzadors, que és ni més ni manco que en Toni Mulet, Mulet, ben conegut per tots vosaltres. Bueno, i avui en el nostre món de paraules, el nostre món de músiques, que cada divendres mos duen Xavi Oliver, pegarem un viatge a un país veïnat, un país germà, com és Itàlia, en el qual tenim moltes coses en comú, com és moltes trets de la nostra gastronomia, i coneixerem també música, música italiana. Aquesta música que sempre, de sempre, el banco mos ha arribat aquí a Mallorca d'una manera molt natural. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera. El dia Mallorca, amb...
Qui passarà per les ginyes? Qui llaurarà els sementers? Qui sembrarà tot el gra, gra, gra? Ningú no ho farà mai més. Xerats a malers, qui espolsarà ses garrobes, ningú no ho farà mai més. Qui tingui ulls que els abadi i veurà bé lo que hi ha. Qui vulgui ses fites netes, basta m'escolti cantar. Sentiràs
Ses fites netes, una cançó dels Ànimos Parrec de Sant Joan que reivindica precisament aquesta falta de presència i de relleu generacional a la nostra fora vila, que no de vegades també mos dona alegries, perquè, per exemple, l'agricultura ecològica a Mallorca guanya més cortarades de cada any que passa. Basta mirar els números. L'any passat, el 2025, la superfície inscrita en el Consell Balear de Producció Agrària va arribar a quasi 54.000 hectàrees, és a dir, un 6% més que el 2025. I el número de pagesos o empreses que se dediquen a l'agricultura ecològica ja són 1.330, és a dir, un 2,5% més que l'any 2024. Això vol dir que en només 5 anys la superfície ecològica ha crescut en 14.000 hectàrees, una tercera part més. Nofre Fullana, director tècnic d'APM, de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca, bon dia i enhorabona per la part que vos toca. Què te semblen aquests números, Nofre?
Moltes gràcies, Jaume. Idò, estem molt contents perquè vol dir que ja no som quatre replegats com fa 20 anys, sinó que estem parlant de tot un sector agrari en si mateix, un sector agrari que fa bons aliments i la vetllada respecte a la natura i respecte a la salut de les persones.
Clar, i a més, jo m'imagino que és que això és que gràcies a la consciència és comprador, perquè si no t'ha ret sembrar una cosa que no vens, la lleves, no és així?
Sí, és una tendència general de tota Europa. S'abans de la producció ecològica, diguéssim que és una tendència ja que és comú des de fa bastants anys. Si quieres veure aquí a les Illes Balears, anem a un ritme més accelerat que altres regions d'Europa, en part degut a aquesta demanda per part del consumidor, que a poc se preocupa ja allà de més per el que menja, com està fet, qui hi ha darrere aquell aliment i de bon bé. No? I això, aquí, d'ençà que de la pandèmia, te puc dir que hi ha hagut un cert canvi de tendència. També és veritat que depèn molt de l'aliment, no és el mateix hortalissa que vi o oli, però sí que veiem que a poc la gent s'està basant a incorporar en el seu dia a dia aliments ecològics locals.
També, a més, és un model productiu que s'adapta molt bé en el nostre territori. De fet, bé, antigament, els nostres predins, com a molt, va ser quan va entrar aquell nitrato de Xile, però els nostres repredins de Madí, els nostres repredins feien agricultura ecològica, és a dir, aquí de sempre s'havia fet. Per tant, la nostra terra, tant tramuntana com esplà, és un bon territori per practicar-la, no?
Efectivament, ho has dit molt bé. L'agricultura ecològica no deixa de ser aquella agricultura que feien els nostres padrins i padrines, incorporant aquestes tècniques noves, innovació, tecnologia, que ens faciliten el dia a dia. En el final, pensa que nosaltres, a Reig, molta gent ja utilitza el mòbil per posar en marxa les electrovàbules,
sí.
O potser fins i tot l'altre dia estem provant drons per esquitxar una vinya. Se tracta de simplement agafar despassat allò que ens interessa, que no deixen de ser tècniques molt ben arrelades en el territori, que aprofiten les veritats locals, que aprofiten les races autòctones, que aprofiten la nostra cultura, perquè al final les Illes Balears és territori pagès, és territori allà on la cultura pagesa ha estat a sort del dia fins fa relativament poc. I en el final el que veiem és que partim d'un escenari aquí a les Illes, allà on aquesta transició cap a l'agroecologia és més fàcil degut a aquest arrelament pagès que tenim despassat. I això, bueno, simplement ens falten un parell d'ingredients perquè va d'empenya perquè el sector agrari torni a ser un sector atractiu, com deies, per joves, perquè hi ha relleu generacional que encara ens falta,
sí.
I podem dir que tornem a tenir una Mallorca pagesa. Això seria l'ideal.
Efectivament. També, una dada molt curiosa, se sempre invisibilitzada dona pagesa, quan sempre hi ha hagut dones pageses. De fa 10.000 anys que hi ha dones pageses. Des del Neolític hi ha dones pageses. Però un de cada tres titulats de les explotacions agràries ecològiques són dones, un 33%.
Sí.
Això també diu molt, que aquest sostre de vidre des que se parla a molts de terrenys, miren-se en Soví, jo amb l'immensa majoria de denominacions d'origen o bodegues que parlo, hi ha lotes, gent jove, i això també és molt important. important que les dones emprenguin, siguin emprenedores en qüestions d'agricultura ecològica.
Sí, no només amb agricultura ecològica, sinó també en convencional. Veiem que a poc, les dones ja lideren projectes agroalimentaris i no només això, sinó també en ECO ens trobem en que l'edat mitjana dels titulars d'explotacions són al voltant d'uns 15 anys més joves que gent convencional. Per altra banda, veiem també molta gent formada, gent en carrera, inclús en doctorats que se posen al xat davant de titulars d'explotacions agràries. Això m'ho dona un plus, m'ho dona una diversitat que no teníem fins ara, m'ho dona aquesta petita caire empresarial que moltes vegades ens manca en el sector agrari, perquè al final nosaltres ja ho produïm, transformem, comercialitzem, és a dir, fem tota la cadena i això ha de ser molt espavilat per poder-ho cobrir tot, però sí que és veritat que la tendència és positiva i d'això n'estem contents, perquè això vol dir que de qualsevol manera les coses s'estan fent bé, no? I això sí, molt falta que aquesta res s'empenta, molt falta que el consumidor mos continuï donant suport, molt falta que la conselleria continuï apostant per això i a poc segur que arribem a bon port.
I també, sempre amb tots els problemes que ha tingut darrerament el sector de les vaqueries per lo de gama, la ramaderia ja té 50.000 caps de bestiar, és a dir, anem a més, també bona notícia, tot i els problemes.
Sí, és vera que la ramaderia s'estan inscrivint també més caps de ramat en ecològic, però no és suficient. En ramaderia sí que veiem una tendència negativa general de tot el sector, que la ramaderia pot se vagi abandonant, perquè és una activitat molt sacrificada, molt esclava, no entenc de diumenges ni cap de setmanes ni vacances.
Els animals mengen cada dia, me va dir una vegada.
Això mateix, sí. Això mateix.
Exacte.
I és una llàstima. De fet, és un problema crític a l'hora de poder avançar cap a una Mallorca més verda, perquè sense ramaderia es costarà molt fer agricultura ecològica. Penseu que els animals mos aporten fems, sí. que el necessitem per bonar la terra, mos mengen aquella herba que no mos interessa des d'un punt de vista econòmic, són un plus d'ingressos a dins l'activitat, però és això, és molt sacrificat. És una activitat que a poc el mercat, la gent que ja menja menys carn, i això des del punt de vista del canvi climàtic és una bona notícia. Ara bé, si en compren, que sigui local, que sigui ecològica, que sigui de qualitat, i això serà una garantia de que la ramaderia pot pugui continuar. Estem allà, Jaume. El tema de la ramaderia és delicat.
Ja, pot ser més delicat. Bueno, segons el Consell de Producció Agrària, els cultius predominants en ecològics són l'olivar, que hi ha 950 hectàrees, i la vinya, 461. Però jo vaig anar al mercat ecològic de la plaça dels Patins aquí a Palma, que hi ha un caramull d'hortalissa, per exemple, un caramull de verdura. És a dir, que això pot ser que sigui el que ocupa més, però hortalissa i verdura i fruita n'hi ha. A rompre, també, no? Quins serien els principals?
I en necessitem més d'hortalissa i fruita perquè tenim més demanda que oferta.
Ja.
I sorprèn, dir-ho, però hi ha èpoques de sany en què acabem les patates o acabem les cebes, aliments bàsics que... I d'ahir, bueno, partim... el sector agrari va tocar tan fondo fa uns anys que moltes infraestructures, moltes explotacions, sistemes de reig, varen quedar obsolets,
yeah.
I ara, a poc, aquesta gent jove que s'està reincorporant està, a poc, incrementant producció, incrementant diversitat, però costa. Ara mateix, amb ecològic, estem al voltant d'unes 100 famílies que se dediquen a hortalissa. Fa 15 anys eren 30. Això és la tendència, compte, en general, és molt positiva, però necessitem encara més gent que se vulgui tirar a produir. En canvi, completament diferent el món del vi, el món de soli, allà on a poc diria que hi ha molt pocs cellers que no tinguin el manco ja una línia de vi amb ecològic. Oli és també l'aposta general de la tendència de consum a nivell mundial és de consumir olis lliures de pesticides. Uh-huh. I per tant, vaig cap aquí també. I com te deia, quan la ramaderia mos cau un poig, els cereals també els hi costa donar la passa cap ecològic, a no ser que ja sigui cap en el consum humà. No? Això ja darrerament també han sortit bastants, 5-6 projectes de gent que posa un molí a la seva explotació i ven la farina perquè la gent se pugui fer el seu pa o dirigir també restaurants, sector Oreca, etc. Que és, des del nostre punt de vista, és per aventura el model més interessant, no? Aquell pagès, pagesa que fa el seu producte primari i el transforma donant-li un valor afegit. Això ajuda que se tregui una rendibilitat que pugui, de qualsevol manera, ser atractiva per a aquella gent que comença, i te diria que en molts casos és l'única manera de que una explotació pugui sobreviure.
Sí, sense intermediaris, perquè creu-me que aquests intermediaris, fora fer res, mira el que s'embutxaquen. Un altre creixement important, el sector apícola, de 337 creeres, s'ha passat a 448, també. Una meravella que hi hagi més baies, molt important, els polinizadors, no?
Sí, i te diria que són moltes més les xeres que fan un maneig ecològic. Perquè amb això, te dic, el Reglament Europeu d'Agricultura Ecològica, que és la normativa a la qual molt seguim a l'hora de tenir el segell ECO, exigeix que una xera no se pot certificar amb ECO si no té 3 quilòmetres a la redona de cultius ecològics o cultius naturals.
Ah, sí, això m'ho vareu dir, és cert. Això, sí, aquí sí. És impossible.
A Mallorca, clar, a Balears és molt difícil.
Tornem
molt difícil,
topant amb Europa. Tornem topant amb Europa, que se pensen que totes, que se pensen que ho saben tot. Haurien de venir, ens hem de convidar un mes que vinguin tots aquí a veure el nostre camp. És a dir, ha de venir 3 quilòmetres a la redona de cultius. Sí. Això és impossible aquí. No, sí.
Bueno, aquí se donen casos. Hi ha 3-4 projectes allà on s'han aconseguit certificar mels. Són finques grosses, finques que estan a devor la mà. I realment els va molt bé. És a dir, es treu una mel d'excel·lentíssima qualitat que està guanyant premis a nivell internacional arreu. Però el que te comentava, que són molts, i te diria que se poden comptar com a centenars, els apicultors que, encara que la mel no sigui certificada, fan un maneig ecològic. Clar. No poden vendre la mel com a tal, però fan un maneig així respectuós, en tractaments per barroa que siguin orgànics, ser ecològica. De fet, nosaltres a Paema tenim un grup d'apicultors que n'hi ha mateix, són 112. Allà on, per entrar dins aquest grup, els demanem que firmin un decàleg que asseguri que fan aquest maneig, el de formar, fent cops conjuntes, etc. I veiem que la tendència també és cap aquí. És a dir, la gent ja no se fica a dins les baies en el tema de posar-hi tractaments químics. La gent ja té aquella consciència ambiental, social, que fa que l'apicultura sigui una d'aquestes activitats que val la pena mirar-s'hi una mica.
I una darrera pregunta, que és el que no sé. Què és el pla estratègic que se presenta aquest mes de maig? És com un document que defineix el futur del sector. Què és aquest pla estratègic del Consell Balear de Producció Agrària?
Això és una feina que hem fet conjuntament la conselleria amb totes les organitzacions professionals agràries, associacions, cooperatives. És una feina de tot un any, allà on periòdicament ens anaven reunint i tractant temes concrets al voltant de la producció ecològica. Allà on, per cadascuna de les necessitats que ens trobàvem en el sector, se definien una sèrie de polítiques que desenvolupaven actuacions concretes i se reservava un pressupost. Aquesta informació se resumeix en un document, que és el Pla Estratègic de la Producció Eco, que, com bé has dit ara, en breu se presentarà públicament. I en principi, és el marc de referència que ha de regir les polítiques en relació a l'agricultura ecològica fins a l'any 2030. I res, nosaltres ben contents perquè era una demanda històrica del sector. Sí que és veritat que hi ha coses que no van estar d'acord, però pensem que és una primera passa ben interessant.
Bueno, la qüestió i el resum seria que anem a més, i això depèn de nosaltres, dels consumidors. Per tant, des d'aquí, com que nosaltres sempre estem del costat del pagès i del petit productor, del petit comerç, per favor, en la mesura que pugueu, comprau productes ecològics fets aquí, tractats aquí, a Mallorca, per pagesos i pageses mallorquines, i així feim allò de l'economia circular, que jo faig la broma que jo dic que l'economia circular és que és d'on ve no sortim de Mallorca. Però, bueno, és vera que no sortim de Mallorca, d'on ve. No, Frafullana, director tècnic de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca, gràcies per atendre'ns i gràcies a tots els pagesos amb ecològica, no? Perdona'ns de menjar, perquè sense pagesos no menjam. Nofre, moltíssimes gràcies.
Beníssim, gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres d'aquí un instant continuarem parlant dels ànimos per rec, que sonen, però per un altre motiu, per un festival. Ara, de fet, vos donarem una sorpresa. Pareu atenció, d'aquí un minut vos donarem una sorpresa. No ho amagueu.
I es polsarà ses garrobes, ningú no ho farà mai més. Qui tingui ulls que els abadi i veurà bé el que hi ha. Qui vulgui ses fites netes, basta m'escolti cantar. Qui sentirà sa tona.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és participació. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
El meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn. Quan s'afeitava s'untava de colònia, encara l'ensum d'aquí on som. Torrava domàntica d'un tascaliu i l'estrampava amb un pot de gret. Exactes on encara hi tropes quatre anys, els em avança allà.
Són els Crídens d'Esplà, Ànimos per Rec, un dels grups que participen en el Satellite Fest, que demà arriba a la seva 5a edició. A més, atenció, perquè Satellite Fest té un regal per tots vosaltres. Els 5 primers que mos telefoneu tenim 5 entrades individuals que mos regala el festival. Els 5 primers que mos telefonin en el 971 13 99 00. 971 13 99 00. 5 entrades per demà anar a Inca en el Satellite Fest per 5 primers que mos telefonin en el 971 13 99 00. Toni Mulet, coordinador del Satellite Fest, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Toni Mulet, també conegut com el mític A. Mulet, guanyador del concurs de pop-rock de Palma, entre altres moltíssimes fites. Bueno, tu estàs en la teva salsa coordinant un festival de música. Un músic coordinant un festival de música. A tu no te poden enganar.
Bueno, toca'm un poquet de tot, això crec que és una cosa que també te fa... te fa tenir una mica de perspectiva i empatitzar un poc amb tothom, i això sempre està bé, sí.
Vosaltres teniu per objectiu potenciar amb l'escena musical a través de la microoperativa de gestió cultural Suscultura. Què és Suscultura? Què feis?
I les Suscultures són diferents persones que cercaven professionalitzar-nos al voltant de la cultura, sobretot de la música, que és el nostre principal sector on operam, a través dels festivals, a través d'un segell discogràfic, Ocabala Records, i a través de representació i manejament d'artistes. I bàsicament el que intentàvem, un parell de nosaltres som músics, és generar una estructura que permeti que en els projectes musicals i en els artistes de les illes, que moltes vegades se troben que no tenen una estructura darrere, no? de segell, de representació, de tot, que puguin trobar una... que els puguem ajudar i els puguem acompanyar donant-los aquestes eines, tant del festival, del segell, de la representació, perquè no estiguin tots sols, no? Perquè al final el viatge musical i la carrera musical és una carrera moltes vegades molt solitària, on te toca aprendre a fer de tot, i si tens pues, una estructura, com en aquest cas intentam ser nosaltres, que te pugui acompanyar i te pugui pues, donar, en aquest cas, pues, en el festival un espai per tocar, la discogràfica, que te puguin ajudar a gravar el teu disco, que després te puguem acompanyar i assessorar en tot el que és tema de concerts i legal i tot això, intentant fer una mica aquesta feina, perquè nosaltres ens hem trobat al principi que de vegades era difícil, no?, trobar qualcú que te fes aquesta funció, i intentant fer-ho aquí, des d'aquí, i pels artistes d'aquí.
També una cosa molt xula que m'ha agradat molt és això que parlaves també ara de mantenir mesures que els grans festivals ja han anat abandonant, perquè jo és que de vegades vas a una banda i sembla que estàs entrant en el Banc d'Espanya, segons quins festivals. Entrada i sortida lliure de recinte, por de tornar a entrar, que és això, si surts no pot tornar a entrar, entrada gratuïta, aigua gratuïta, refrescos que siguin d'aquí, és a dir, vosaltres teniu un rerefons d'economia social, no?
Sí, 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 és que al final això ens ho dona a funcionar des de la filosofia cooperativista, que entenem que la prioritat és treballar amb el producte d'aquí, això sempre, sempre que ens és possible intentar treballar amb producte d'aquí, ja sigui cultural, que és el primer dels nostres focus, com sigui de productes de barra, de productes de menjar, i altres coses que hi pugui haver, no? És una de les nostres principals filosofies, però després tot el tema aquest que al final deriva amb aquesta explotació capitalista en el qual s'han convertit els festivals, no? Que en els festivals molts varen començar com una iniciativa social i una iniciativa popular de fer un espai on la gent pogués disfrutar de la música que els agradava, i en el final estem veient avui en dia que són una explotació capitalista molt forta. I nosaltres intentem això, no? Tornar-ho a fer popular, tornar a fer una cosa que la gent pugui disfrutar-la sense haver-se de gratar la butxaca, sense haver de tenir les incomoditats de ara no puc sortir perquè m'ho faran tornar a pagar, o ara no puc entrar aquí al meu menjar, o ara no puc fer totes aquestes coses, que de fet s'estan tombant en els tribunals, no? Perquè se considera que són il·legals, i tot i així molt de promotores continuen fent-ho. Nosaltres, evidentment, tot això són coses que anem plantejant, perquè el que volem és que la gent que vengui tingui una bona experiència en el festival i pugui disfrutar, que és a el que venim tots.
També anem a parlar dels cartells, perquè jo n'hi ha un parell que ens conec i m'agraden molt, com són els Ànimos Parrec i na Maria Jaume, però vull que m'aixerri bé. En el principi punxaran a Burbaia per obrir boca a les 5. Això és en el quartel general Luque, d'Inca, tot just arribar a Inca, el carrer el general Luque. Diu, a mà dreta trobareu el quartel general Luque, que per damunt de Riner, a les 5 i mitja, obrin el festival. Qui són i què fan?
Mira, són un grup de Manresa. Nosaltres tenim una línia de col·laboració. Com a cooperativa també intentava entendre'ns amb altres organitzacions de fora del territori, amb Cases de la Música, que és una cooperativa que organitzen unes beques de creació i tal. Tenim un conveni amb ells per intentar que els artistes de Balears puguin aprofitar-se, no?, d'aquestes beques que estan centrades a Catalunya, i com a part d'aquest intercanvi també tenim un grup cada any de la zona de Manresa, i Riner és un grup que bueno, estan arrencant, varen participar a la darrera edició de Zona 9 i el concurs que organitza la revista Enderroc, i els hi va anar bastant bé, i ara estan en presentació del seu primer EP, estan preparant nou material també, i bueno, de les propostes que ens varen presentar des de Manresa va ser el grup que ens va cridar l'atenció i volíem que estiguin aquí.
Després, a les 6 i mitja, d'Ànimo Esparrec, des de Sant Joan, jo els dic els Creedence d'Esplà, perquè 100%. són inevitables, meravellosos, les seves lletres estan aferrades aquí a la terra, aquest ultralocalisme que defensen, que parlen de coses que només que has de ser Sant Joaner per entendre-les, altament recomanables, els Ànimo Esparrec, el grup d'en Julià Picornell, nosaltres som molt fans, sempre que podem ens posam, avui per parlar de la i han posat les fites netes, serà a les 5 i mitja, i a les 7 i mitja, Rudimentari. Conta'm, qui són i què fan?
Rudimentari, jo per això, els dos grups pot ser que hauria de tenir més projecció, que pot ser si estéssim a qualsevol altre territori nostre. Rudimentari seria un grup referent, forma part d'aquesta escena de reggae en català, el qual també formen Auxili i Adala, tenen moltes col·laboracions i moltes línies en comú, i presenten nou disc. Mala Herba sempre té grups d'aquests que sempre de mostrar Rudimentari els haurien de dur, i doncs mira, en guany al final han queixat, ens fa molt il·lusió que venguin, a més presentant nou disc, i jo crec que és d'aquest grup que a tothom que li agradi reggae descobriran una banda increïble, perquè també és una banda que aquí a Mallorca, són de Menorca, i aquí a Mallorca no han vengut massa, exceptuant qualque concert puntual, i quan venen en format Sound System, que està molt bé, però clar, és una altra cosa. Avui els tenim a banda completa, i tothom que li agrada reggae, jo crec que descobrirà una banda increïble, i qui no, jo crec que també té coses per disfrutar, perquè tenen una dosi de lletres combatives també molt potent, musicalment són impecables, i jo crec que segur que agradaran a tothom.
Un altre que no conec, a les 9, Remei de Cala Fresca. Qui són i què fan?
I de Remei de Cala Fresca és una mescla eclèctica bastant curiosa, perquè per això és una mica retorn d'espunk a l'escena catalana, no? Que no havia desaparegut mai, però sí que havia quedat com en un segon pla a nivell de repercussió. I Remei ja fa un parell d'anys que estan rondant el panorama. Aquí a Mallorca sí que han estat assidus d'unes quantes programacions puntuals, a Manacor, a Palma, per l'Estandard, van venir, no sé si l'any passat o fa un parell d'anys ara. I és un grup d'aquests que tenen molta actitud, musicalment impecables, perquè són multiinstrumentistes tots, es van canviant d'instruments en uns escenaris, és una fantasia, i també amb una dosi de crítica social, a les lletres, molt... Ells se defineixen com rock poètic, eclèctic, una mica aquesta mesclallà, té un punt d'interpretació poètica molt, molt potent en un escenari, però al final és una banda punk, que al final és punk, que sempre ens agrada aquesta actitud, i jo crec que també tenen aquí un punt de força.
També, després de Remei de Cala Fresca, una altra de les estrelles d'aquesta cartell, la Maria Jaume, que mos acaba de sorprendre a tots publicant aquest Mallorca Verbena Tour preciós, una història d'amor que va de verbena en verbena i que va debutar amb aquell disc de Fins a maig no revisc, tan famós, o Tele Sol i Playa. Nosaltres tenim la sort de ser companys d'en Toni, el seu germà, i quan va actuar a Barcelona si n'hi va anar tota la família, fins i tot la predina, Ana Maria Jaume, lloritana de Sa Carrel, va ser tot un espectacle per tota la família d'Ana Maria veure-la a Barcelona, i a més s'està centrant en estudiar música, ha deixat la carrera d'antropologia per centrar-se en la música, i Ana Maria Jaume, la millor presentació que pot tenir, anar a escoltar-la, perquè és una verdadera meravella. Serà a les 10, i després és Saxeni. Tampoc ens conec. Qui són i què fan? Conta'm, Toni.
Mira, Saxeni és una mica... nosaltres sempre intentem tenir una mica de representació de diferents territoris de parla catalana. Alguns anys hem tingut grups de València, alguns anys hem tingut... Bueno, intentem sempre tenir algun grup de les altres illes, que no només sigui representació mallorquina dins aquest cartell. I enguany, era un territori que encara no l'havíem tocat, perquè sí que de Girona, perquè Remei, si no vaig errat, som de província de Girona. En aquest cas, Saxeni venen de Lleida. Lleida és un dels territoris més infrarepresentats a nivell d'accents dins la música catalana, no?
Tens raó. Hi ha
grups de Lleida que canvien l'accent, igual que passava aquí a Mallorca fa uns anys, que ara això, per sort, des d'Antonio Font ha canviat una mica. I l'escena, pues, jo que he estat, tinc un vincle en Lleida perquè he estudiat allà, l'escena són un grup, per jo, molt fresc, molt divertit, perquè són pop, sense cap tipus de complexes, sense intentar... hi ha molt de grup que té com una essència pop, que intenta desvincular-se per complexes o per lo que sigui. Ells no, ells són no demanen disculpes ni s'amaguen de ser profundament pop. I per jo són un grup molt divertit i m'esperen moltes ganes dur-los, perquè crec que encaixen molt amb tota la filosofia de Satèl·lit i també me'ls fa ganes tenir, en aquest cas, uns representants de la part de Ponent de Catalunya. I bueno, ja fa uns anys que, per, sobretot pel Principat, ho estan petant molt, estan tocant, estan fent moltíssims de concerts. I aquí a Mallorca havien fet alguna incursió puntual i m'ho feia ganes i domi. Sempre molt sembla més interessant agafar un grup que estigui com una mica amb aquesta trajectòria ascendent i fer-lo venir cap aquí a veure què tal funciona, que no agafar qualcú ja molt consolidat, perquè sempre té maneres de venir cap aquí, i en canvi amb aquests grups que estan amb l'ascendent es vol cap a Mallorca, de vegades els resulta complicat, i varen dir, mira, pues, guany pot ser any per dur-los. Jo crec que és un grup molt divertit, que la gent disfrutarà. Ara han tret un EP, que és Només Música, on col·laboren amb Svetlana, col·laboren amb Sidonis, No Vaig Errat, col·laboren amb diferents grups molt, molt representatius del panorama català, i bueno, venen aquí a presentar aquest EP, treure un disc anterior que va ser els que els va fer pujar, i bueno, moltes ganes de tenir-los també.
I bueno, tanca el cartell musical, me refereix a interpretatiu, perquè després punxa Sona amb Sound System, que posen de tot, posen des de reggaeton, electrocúmbia, drum and bass, però tanca el cartell en Xisque Grau, de Porto, el seu nom artístic és Xisque, ja d'un parell d'anys rodolant, i s'ha consolidat perquè se produeix ella mateixa, i és una de les veus importants en aquest moment, juntament amb Júlia Colom, amb Maria Jaume, na Maria Hein, na Xis, que també importantíssima d'una i mitja, no? És així, Toni.
Sí, na Xis, que ja és un habitual aquí del Satèl·lit, sempre mos agrada tancar, abans dels DJs, tancar amb música electrònica i música urbana, ja ho hem fet en Planet també altres anys, i en na Xis, que sempre em fa molta il·lusió tenir-la, perquè té un punt d'actitud que per jo és fonamental. Hi ha molt de grups en guany que tenen aquest punt de crítica social, i na Xis, que per jo és un exemple d'aquesta reivindicació constant, ja no només en la seva lletra, sinó també en la seva manera de posar-se damunt l'escenari i en la manera en què transmet el seu discurs. Per tant, tenir-la per tancar Satèl·lit enguany, també moltíssima il·lusió, molt contents. Ja no és nou per nosaltres, perquè ja ens coneixem i ja hi ha una certa sintonia amb ella, a sort de venir al festival, que va, molt contents i amb moltes ganes.
I d'allà ja ho sabeu, per 20 eurets, demà a partir de les 5 a Inca, en el Quartet General Luque, més de 9 hores de música, amb un festival que té aquest rerefons d'economia social, podreu entrar i sortir, no hi haurà problemes, els infants poden entrar gratis, els menors de 12 anys, l'aigua és gratuïta, els refrescos són... fets aquí, són de Can Puig, i no teniu excusa, perquè hi ha tot tipus d'estils, des de el que acabam de parlar ara d'aquesta música electrònica amb inspiracions de vegades entre el techno i el drum and bass que parlaven de Xisque, fins a el punk, el pop i Animos Parrec, Parrec, Anna Maria Jaume, un pot de tot, per 20 eurets, més de 9 hores de música, demà a Inca. Toni Mulet, que vagi molt bé, i ja a pensar a la sisena edició. M'imagino ja dilluns, o no?
Sí, suposo que sí. Dilluns en Pantura descansarem, però dimarts ja sí. I una coseta, si me'n permets afegir-la, és que dins del que deies de l'economia social, una cosa que ens agrada reivindicar, que els beneficis que tenim del festival, a part de pagar la nostra feina de les persones que ho organitzem, el que queda en el final, el que generam, se'n va a pagar i a finançar altres projectes de cultura, no? Altres discos, altres grups. O sigui que, en el final, no entenem el Satèl·lit només com un festival per fer un motor econòmic, sinó també pegar una sempenta a altres projectes, no? I això és una cosa que crec que és part de la nostra filosofia.
Molt important, i a més vos honora com a microcooperativa. Toni, una ferrada molt gran i endavant. Gràcies per regalar-nos a Satellifest una ferrada molt gran. Bueno, recordeu que encara mos queden poques, però mos queden poques entrades per aquest Satellifest. Si telefoneu al 971 13 99 00 971 13 99 00 encara mos queden una o dues entradetes per poder-vos regalar. 971 13 99 00 i podreu anar demà a hora baixa a Inca a veure Satellifest, que dura un cremull d'hores, hi ha grups de tots els estils, i que voleu, que més voleu, Satellifest vos regala l'entrada. 971 13 99 00 d'aquí un instant viatjam amb en Xavi Oliver. No ho mogueu.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Ai, 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 ai. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Cielito lindo los corazones.
Xavi Oliver.
Jaume Noguera.
El dia a Mallorca, com estàs?
Molt bé, el divendres estic bé. Te veig, xerram una mica,
sí.
Cap de setmana.
Sí, sí,
tu,
sí.
Què tal? Bé, ha anat bé, la setmana?
Espectacular, fantàstic.
No, no, idò, fantàstic. Estic content.
Si estem aquí és que va bé.
Sí,
cosa.
Sí, amb aquesta ranxera, la setmana passada vam viatjar a Mèxic.
Sí, efectivament.
Clar, van sonar. Però, bueno, avui viatjam no només en paraules, ja ho sabeu, avui fem amb música. Travessam la Mediterrània i aterritzam a un país que sembla fet de cançons, de places, cafès, gestos amb les mans i bellesa arreu. Avui posam els peus a la Bella Itàlia. I de Itàlia té actualment uns 59 milions d'habitants i està organitzada en 20 regions, 110 àrees provincials i prop de 7.900 municipis o comuni. Però Itàlia no s'entén només en xifres, és també un dels països amb més diversitat lingüística d'Europa. A més de l'italià estàndard, hi conviuen desenes de llengües i varietats regionals, com el napolità, el sicilià, el llombard, el sard o el ladí. I aquesta diversitat també se nota on, Jaume?
Ah, clar, la música,
òbviament. La música, de l'òpera i la cançó napolitana, el bel canto, la tarantella, la cançó melòdica, el pop de Sant Rem, el rock, el rap i, bona, també música urbana. Hi ha un pot de tot, idiomes, tot. És com un mapa sonor.
Una nota a Nàpoli, eh? Una versió de com se diuen, Pink Martini, meravellós, perquè semblen de Capri o de Nice i són de Portland, Oregon.
Ah, sí?
Ai, és meravellós.
És aquesta, una nota a Nàpoli.
Clar, és un remix d'una nota a Nàpoli de Pink Martini. I és que Itàlia és un mapa sonor tan variat com les seves ciutats. Clar, tots aquests dialectes que has dit, les seves regions...
Totalment, té una relació molt especial, ho dèiem, amb la música de l'òpera, la cançó popular, de les serenates napolitanes, el pop internacional i tot sembla que té una melodia especial, concreta, i que comparteix. Hi ha una ciutat que resumeix aquesta Itàlia musical. Quina diries que és?
Nàpoli.
Exacte, Nàpols. Es renou, es vida, es carrer, es mà i es volcà. És una ciutat que canta, fins i tot, en sa manera de xerrar, i d'allà surt una de les grans tradicions musicals italianes, que és la cançó napolitana. Sí. Cançons com O Sole Mio, o Torna a Sorriento, o Funiculi, Funicula, sí, formen, sí, part, sí, de la memòria musical del món. Són cançons de la mà, d'amor, d'enyorança o de sol. Molt italianes, però també tenen això, són molt mediterrànies.
Itàlia també és òpera.
Totalment.
Efectivament. Sí, sí, sí.
Podríem dir que si hi ha un gènere musical que Itàlia ha regalat al món és l'òpera, i aquí entren noms com Verdi, Puccini, Rossini...
Sí.
Clar, l'òpera italiana és com una passió que no té frenades, i és amor, sí, sí, gelosia, revenge, és mort, i destí, tot és gros, tot és intens, és anem a un de força d'un volcà, i ningú a una òpera italiana diu simplement estic trist, sinó que ho canta durant 6 minuts,
sí, sí, sí,
i fa plorar mig teatre.
Me sap greu interrompre
sí,
Luciano que... Pavarotti, Xavi, quina meravella.
En aquest Nessun Dorma, Pavarotti va ser una de les veus més famoses del segle XX. Va néixer a Mòdena i va dur l'òpera a públics que mai haurien entrat a un teatre líric.
Sí.
Això és un punt molt important. Sí, amb, sí, aquella, sí, veu, sí, que sentíem ara clara, potent, emocionant, va convertir àries com Nessun Dorma en himnes universals. Varen arribar arreu. I Pavarotti tenia una cosa molt italiana, que era tècnica, naturalment, però també alegria, aquest carisma i una manera de cantar com si cada nota fos una celebració.
Sí, efectivament. Per a Itàlia no només sona òpera i a cançó napolitana, no, Xavi?
No, ni molt manco. Per exemple, sentim aquest serenata rap.
Vorrai baciare, sarò contento e questa serenata è la mia.
Té tot, els ingredients, tots els colors, bueno, ja ho sentim. Però és vera que pareix que sempre té un denominador comú. És com, evidentment, et sa llengua, però com una cosa que no se pot descriure en paraules. No ho sé, com un color especial. Però, bueno, també hem de parlar, sens dubte, del San Remo.
Sí.
És a dir, el Festival San Remo és gairebé una institució nacional. Des dels anys 50 ha marcat sa música popular italiana, i per San Remo han passat molts i molts dels grans noms de la cançó italiana, i és important perquè Itàlia estima la cançó com a relat.
Sí.
Que això és, també és molt important. Allà una cançó no és només una tornada enganxosa, és història, és una emoció i és una escena. I si parlem de San Remo, quina cançó te revé?
Volare.
Volare. Cantare. Nel blu, dipinto di blu.
Exacte, això és Domenico Modugno, que va convertir, sí, sí, aquesta cançó en un símbol d'Itàlia, la va dur arreu del món. És una cançó de llum, d'aire, optimisme.
Sí, s'ha fet moltíssimes versions, s'ha traduït a molt d'idiomes, s'ha fet en anglès, s'ha fet en francès, s'ha fet en castellà quan jo érem menut, me'n record.
Jo me'n rebé ara la versió de rombera dels Gypsy Kings.
Sí, senyor. Volare, oh, 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 oh,
oh, exactament,
volare. Sí, 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 efectivament, sí, sí.
Després també hi ha grans veus de la cançó italiana, per exemple, és, sens dubte, la gran, inconfusible, Mina. Quando... Diuen que és una de les grans divas de la música italiana. És una veu poderosa i moderna que va ser capaç de cantar pop, jazz, balades, i també ho feia sempre amb molta, molta personalitat. La sentim ara. Mina no només cantava bé, sinó que imposava presència. És molt sofisticada, és misteriosa, i també se definia com a molt lliure. I encara avui és una referència absoluta per entendre la música italiana del segle XX i també del segle XXI. I al costat d'ella podem posar altres noms. És que, clar, n'hi ha moltíssim. Per exemple, Adriano Celentano.
Adriano Celentano, azzurro il pomeriggio, troppo azzurro e lungo. Per me, Adriano Celentano,
Celentano, exactament.
Lucio Dalla.
Lucio Dalla, Lucio Battisti també.
Bueno, i Paolo Conte, ja una cosa, una cosa que jo crec que ja... Paolo Conte, no m'escoltava via con me, de Paolo Conte, vem.
Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my friend.
Vedi anche che rollo Basilon, sì. No? També Paolo Conte també tenia il rollo come Basilon de fin di tot, també un po' che el Domenico Modugno, l'Albano, no? Come che rompre se va, no?
Sì, totalmente.
Sì, io canto in italiano, canto sì. Questa maniera, no? Certo, come no sé, no sé perché, però també è un món. Hi ha un món que crec per jo és el parc, és de Rafaela Carrà.
Aquí mos ha arribat verbenes i això no sempre, per exemple, exactament, a Far l'amore comincia tu.
A Far l'amore comincia tu.
Quantes vegades has ballat aquesta cançó, Jaume?
A més, aquí, tenen en compte que ella gravava a Itàlia i després feia les versions en castellà.
Jo, sí.
En El amor de desempezar era aquesta en castellà. Fa l'amor i comencia tu.
Home, i van ser èxits que avui dia encara se ballen i se gaudeixen moltíssim.
Meravellosa, Rafaela Carrà.
Ella, clar, era ballarina, actriu, presentadora, va néixer a Bologna el 18 de juny del 43 i va morir a Roma no fa gaire, el 5 de juliol del 2021.
Sí.
I se va convertir, tu deies, en un símbol d'alegria i modernitat. I clar, el seu estil descarat, vitalista i elegant va rompre esquemes en una època encara molt conservadora.
Sí.
I ho dèiem, era televisió, era música i energia, i això, gravava ses cançons en italià, les traduïa a l'espanyol i clar, arribaven aquí sent èxits. Però...
efectivament. Però Itàlia també té molt de cinema, no? I cinema també sona, i a més sobretot en compositors molt bons.
Com per exemple...
Ennio Morricone.
Exacte, aquest cas és Love Theme de Cinema Paradiso. També va posar música westerns de Sergio Leone, però també històries íntimes i emocionals com aquesta de Cinema Paradiso, que clar, també han donat la volta al món. Però bueno, tenim música, tenim cinema, tenim l'òpera, tenim un pot de tot.
Sí.
Jaume, què mos falta?
Bueno, si Nàpols canten Esquerre, Verdi canten el drama, Morricone, música record...
Jo toca ja animar una mica en això.
Sí, com era?
Quina t'agrada? Bé, dius, una sí, cançó italiana per animar una festa.
Faltas en el aire, falta tu presència, cálida inocència.
Gloria!
Faltas en el aire,
exactament, de Glòria, puja-la. Humberto Tozzi amb aquest Glòria i Albano i Romina Power ara també, evidentment, per acabar d'animar aquesta festa, que és divendres, faves tendres, ja ho diuen, felicità.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, felicità, felicità,
felicità,
quina meravella.
I sap que m'ha sap més greu de tot? Que quan sento aquesta cançó no puc evitar pensant-se en un siquell maleït.
Ah, sí.
Que diu, felicità, i ja m'ha l'espanyada.
Sí, sí, sí.
Escolta, però bé.
Sí, sí, sí. Però bueno, jo, com que tot això és música, perquè me recordo quan era menut, res me fotrà si em fan, sí. Tornem a Mallorca.
Ves tornant.
Vinga, tornem.
Molt bé, aquesta cançó és del grup Jovanotti. D'acord, sap què diu? Diu... nosotros siamo...
Il più grande espectáculo dopo Big Bang somos noi.
Somos noi, exactament. Després del Big Bang, aquest gran espectacle que va ser el Big Bang, sí. L'espectacle que ve després sap qui som.
Nosaltres.
Bé, nosaltres, evidentment, ets oients i després nosaltres. Però bueno, més a banco.
Que bo, temazo. Jovanotti, heu dit.
Jovanotti.
Molt bo.
Efectivament.
Són d'avui en dia. Són actuals. Sí, sí. M'ho apuntes a llista.
Sí, perquè que... han fet una secció una mica... segle XX...
Sí, havien de posar qualque cosa d'avui en dia. Clar que sí. Que bé, quina meravella. I più grande espectáculo dopo di Big Bang somos noi, de Jovanotti. Me l'apunt pues playlist. Gràcies, Facundo, per la recomanació. I gràcies, Xavi, com sempre, per este un munt de paraules i de música. Bon anant, fins dilluns. Bon cap de setmana. Il più grande espectáculo dopo di Big Bang siamo noi. Siamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo controvento, io e te, che stiamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare.